Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciem un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Parlarem avui de l'efecte papallona. Molts segurament que n'haureu sentit a parlar, però aquí procurarem donar-li casos pràctics, exemples que puguin servir i que tenen relació amb la vida real. Tot això se'n diu efecte papallona. La idea és curiosa i la frase conté molta sensibilitat. Es diu això, efecte papallona. O sigui, per tant, arrelat a la natura. Les conseqüències impredictibles. Així de senzill i així de complexa, a la vegada se'ns presenta aquesta teoria que explica com els petits canvis poden generar grans resultats, grans modificacions. D'aquí ve, o sigui, petits canvis a la vida, a la natura, a la tecnologia, allà on sigui, petits, pot ser que al final es vagin transformant en grans resultats, en grans modificacions. I en això ens basarem en aquest matí parlant, doncs, ciència a l'abast de tothom. La història d'aquest concepte l'hem de buscar en un antic proverbi xinès que diu l'aleteig, aleteu, d'ales, de les ales d'una papallona en un punt poden generar una tempesta a l'altra banda del món. Fixeu-vos quina extravagància, no? El moviment de les ales d'un animalet tan petit com una papallona en una zona poden generar, al final, una tempesta, una transformació importantíssima a l'altra banda del món, a l'altre indret del planeta. Tècnicament, ve a dir que donades unes condicions inicials d'un sistema dinàmic, en diem, un sistema natiu, la més mínima variació d'aquest sistema pot provocar una evolució totalment descontrolada amb el temps. L'efecte papallona afecta la nostra vida quotidiana en molts factors, com el clima, la salut, la psicologia i tants d'altres. Així sabem que un fet tan banal, per exemple, com un rumor, pot acabar desencadenant una forta caiguda de la borsa. Tots ho hem sentit a parlar i ja s'ho hem viscut. Igualment, podem dir, en el camp de la meteorologia, les dificultats que hi ha per fer pronòstics del temps que siguin fiables més enllà de 3 o 4 dies. Això, en aquesta època de la tecnologia, dels avenços, doncs hi ha coses que se'ns escapen. Per què? Perquè petits canvis, o per no tenir tota la informació primera, prèvia, la més important, doncs després ens ha produït transformacions importantíssimes. I qui va descobrir això de l'efecte papallona? Doncs va ser el matemàtic i meteoròleg, tenia aquestes dues carreres doncs, que ja hi lliguen, Edward Lorenz, que va ser el primer en analitzar aquest concepte l'any 1963, tampoc fa tant. Feia un treball per l'Acadèmia de Ciències de Nova York. Intentava predir el clima a partir de fórmules matemàtiques que relacionessin les variables com el temps, la humitat, el vent que hi havia, per arribar a deduir el temps que faria el dia següent. Una cosa ben normal dels meteoròlegs. Fent una previsió de les dades, es va donar compte que, tan sols fent petitíssims canvis en els valors de partida, del començament, s'aconseguien uns resultats absolutament diferents. Per tant, amb un petit canvi que hi pugui haver amb alguns dels elements que influeixin, per exemple, amb la meteorologia, el vent, una mica la calor, el fred, el soroll, doncs un canvi d'aquests pot arribar a modificar moltíssim el que havíem previst que passaria l'endemà o l'endemà passat amb la pluja, per exemple. Això passa perquè les variables meteorològiques del temps en aquest cas estan totes relacionades entre elles i, per tant, tocant-ne una, toquem també les altres d'alguna manera. Aquesta interrelació causa-efecte, podríem dir-ne, es dona en la majoria dels esdeveniments de la vida, doncs, de tots nosaltres. es va presentar en forma molt poètica. Tot això, el Lawrence, aquest investigador, aquest matemàtic americà, doncs ho va formular de la següent manera. Deia, l'aleteig, el moviment de les ales, d'una papallona a Hong Kong pot desencadenar una tempesta a Nova York. I, clar, tots van quedar parats i van voler doncs, saber-ne més. Bé, amb què es fonamenta l'efecte papallona? Doncs es fonamenta amb una teoria ara que s'estudia, doncs, ja molt corrent i que llavors no hi era, que se diu la teoria del caos. L'efecte papallona es basa en això, en la denominada teoria del caos, que és una branca, avui dia, que s'estudia en matemàtiques, en física i en altres ciències, i tracta de certs tipus de sistemes dinàmics, aquests doncs, que van canviant amb el temps, o sigui, sistemes en què evolucionen amb el temps d'una manera o d'una altra, a més o a menys, podríem dir, amb la particularitat de que són molt sensibles a les variacions de les condicions inicials. O sigui, si les condicions inicials no estan molt ben preses, les dades no estan molt ben preses, pot ser que després, error tras error, acabi sent una cosa que és el que no esperaves. En aquest propi sentit, l'investigador aquest, Edward Lawrence, va intentar explicar per què és tan difícil obtenir les previsions meteorològiques donant lloc a aquesta, diguem, revolució científica denominada teoria del caos, que reflexa que molts sistemes no són tan útils com es pensava a l'hora de prevenir esdeveniments futurs. No són tan útils perquè, si ens equivoquem una mica amb una petita cosa al principi, farem un desastre al final. S'explica que el propi investigador es trobava fent uns estudis per prevenir el clima a partir de calcular amb l'ordinador, de càlculs amb l'ordinador, i va decidir arrodonir les xifres, donant uns paràmetres una mica diferents. Per exemple, va passar de posar que la velocitat del vent que feia allà on volia estudiar això del clima, de la velocitat del vent de 60,45-28-69 km per hora, o sigui, hi havia 6 decimals, o sigui, la velocitat era 60,45-28-69 km per hora, ell hi va posar senzillament 60,452. Diu que perquè les xifres no li cabien a l'ordinador, en la fitxa de l'ordinador. Bueno, això segurament que era una excusa. I això passa en molts treballs dels que fem. A vegades diem, enrodonim-ho, deixem unes quantes xifres decimals, doncs aquí va deixar unes quantes xifres decimals i què va passar? Que a l'hora de l'ordinador fer la simulació per donar uns resultats de 2 mesos que va donar uns resultats de durant 2 mesos que en res s'assemblaven amb els que ja tenia abans. El Roland no tenia dubte. Una mínima variació inicial d'això, no de les mil·lèsimes ja, de 3 xifres més enrere, 10 mil·lèsimes, 100 mil·lèsimes, doncs aquesta petita variació inicial, deixar aquestes xifres, podia produir alteracions a curt termini i a mig termini substancialment molt importants. Per tant, no es pot deixar res, diguem, de quan tenim dades per poder afinar al màxim cap al final els resultats. Uns minuts de música i passem a fer exemples, la segona part del programa, per donar, diguem, casos reals que presenten aquest curiós que denominem efecte, que es denomina efecte papallona i que, diguem, totes les universitats, els estudiosos, tothom el que ha fet llegit pràcticament, doncs l'efecte papallona li sona com a conegut. Moltes gràcies, fins ara. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant when we're kissing. Feel so different. Baby, tell me how did you get so cold enough to chill my bones. Feels like I don't know you anymore. I don't understand.
All you wanna bite your tongue for. The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore.
Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you trying to cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, boy, where your heart used to be. You go dig every day. I spent the 4 yards to the 2 door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to give you space?
Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Tots vosaltres, amics, un altre cop en aquest programa curiós, podríem dir, de ciència a la veu de Navàs, per donar exemples, casos reals on es presenta l'efecte papallona, que és el que fem en el dia d'avui. N'existeixen multitud d'hipòtesis i d'evidències, d'exemples, que confirmen la teoria del caos, aquesta que hem estat explicant una miqueta, i el seu cas més mediàtic, que és l'efecte papallona. Sidrem uns quants. L'exemple primer. Una petita variació en la força dels vents en la superfície del mar poden portar a una important alteració de la circulació de l'aigua dels oceans i tenir com a conseqüència efectes molt importants en el clima. Això els meteoròlegs ho saben molt bé i ho han de tenir en compte. Quan canvia la direcció del vent, afecta la circulació dels corrents marins, altera les previsions fetes i fins i tot altera la pujada del nivell del mar, el temps que farà i, d'alguna manera, a llarg plaç, el canvi climàtic. I fixeu-vos, senzillament, un petit moviment del vent que ha girat de sentit i que semblava que no tenia importància. Exemple número 2. Sabem que a l'hivern, anar a la neu, anar a les muntanyes estan nevades, és habitual, però que un petit salt o tret i es pot arribar, encara que sigui insignificant, pot arribar a produir un enorme llau de neu. O sigui, es posa sempre com un exemple de precaució, no? Si neu la neu a les muntanyes, sobretot quan comença ja a desfer-se una miqueta la neu, un bot que faguis allà, un salt, un tret que es dispari d'alguna cosa, doncs pot ser que faci caure quantitats de neu una llau i que bueno, la persona en pot sortir, o els esquiadors en poden sortir molt perjudicats. És un efecte papallona. Exemple tercer. Una petita burilla de cigar llançada al bosc pot provocar un immens incendi. No cal explicació. Això tothom ho té ben clar, no? Quart exemple. L'efecte dominó, del dòmino, és també un bon exemple de l'efecte papallona. Tots hem comprovat que les peces del dòmino, parades en un mateix sentit, si es mou la primera d'elles, comencen a caure totes les altres en bateria. Doncs això és que un petit efecte a una de les peces pot fer caure centenars o més peces de, deixant el muntatge, doncs, diguem, totalment anul·lat. A partir d'una cosa molt senzilla. Sempre l'efecte papallona és que les condicions inicials canvin molt poc i que facin alterar moltíssim en el conjunt. Exemple número 5. Els petits canvis socials o polítics, per exemple, un rumor que passa de persones, en cada un l'amplifica una miqueta, poden afectar acusadament la borsa de valors, sense possibilitats de predicció segura. Per això es parla de casos de probabilitats amb la borsa. Això és degut a que els models que utilitzen els tècnics sempre acaben descartant informació del sistema i els esdeveniments que estan associats a ells, aquests petits errors, podríem dir-ne, s'amplifiquen cada vegada més, amb el temps, fins a arribar a un punt que resulta, resulta molt difícil obtenir uns resultats creïbles. O sigui, en el tema de la borsa se sap que un rumor, diuen que passarà, diuen que s'ha produït a Sud-amèrica, diuen que no pagaran les pensions, qualsevol rumor d'aquests fa caure la borsa i per produir, en altres casos fer-la pujar, segons quin és el rumor, produir efectes molt, molt dràstics. Exemple número 6. L'experiment del doble pèndol. Sabem com es mou un pèndol. El moviment d'un pèndol, d'un rellotge de pèndol, per exemple, és molt simple. Però si acoplem dos pèndols, un de simple i a sota penjat un altre pèndol, tots dos, amb la influència de la gravetat i altres lleis físiques que tenen en compte, que no val la pena ara tractar-les, pot resultar un moviment d'oscil·lació del pèndol impredictible, una trajectòria irregular i caòtica, molt depenent de les condicions inicials. En el seu recorregut d'aquest pèndol, d'aquests dos pèndols junts, un sota l'altre, mai faran el mateix camí, el córrer, el anar i el venir. Calen càlculs molt complicats per deduir el seu recorregut. Exemple número 7. La famosa història de la poma de Newton, on la caiguda d'una poma, una cosa tan senzill com això, sobre el cap d'una persona, diuen que va ser així, va fer modificar tots els fonaments de la física teòrica que hi havia fins llavors i acabar formulant la famosa teoria de la gravetat. Què va passar si ens entretenim una mica en aquest? Doncs la gravetat és la força que atreu els cossos cap al centre de la Terra. Tot voldria baixar cap al nucli, cap al centre de la Terra. Aquesta atracció genera el pes dels cossos. Com més gravetat hi ha en un lloc, més pesa el cos, no? Doncs Newton, al segle XVII, va formular la llei de la gravetat. Va tenir la idea de formular-la d'una manera molt senzilla. Quan estava seient a sota d'un arbre, diuen, i li va caure una poma a sobre de l'arbre, li va caure la poma sota la que estava descansant, sota l'arbre que estava descansant. Després va pensar una miqueta més que, i va arribar a deduir que la massa, podríem dir-ne el pes també, de la poma, era atret cap avall per la massa de la Terra. I va deduir la teoria de que els cossos entre ells s'atrauen i que els cossos que tenen més massa atrauen més en els altres petits que en tenen poc. La gravetat fa, o sigui, això, que els cossos s'atraguin entre ells. Una persona quan salta, torna, quan salta a l'aire, per exemple, torna a caure a terra. Per què? Perquè la massa de la Terra és superior a la de la persona i doncs l'aconsegueix atreure. Com més massa, com més pesem, més atraiem en l'altre que hi ha a l'entorn. La Terra ens atrau a nosaltres. Per exemple, com més gravetat hi ha en un lloc, més lent roda un rellotge, més li costa de girar. Com més amunt hi ha menys, com més amunt anem a l'altura, en una muntanya, menys gravetat hi ha, per això les muntanyes, diguem, en notes més lleuger. Un altre exemple podria ser que quan veiem a la Lluna els astronautes, hi ha una càpsula allà, sembla que volin, o quan estan en l'espai, no? Sembla que volin. Això és perquè hi ha menys gravetat, com tots sabem. Per tant, partim de que caure una poma va transformar una quantitat de principis físics que no hi eren. Exemple número 8. Una pilota que boti a la cantonada d'una teulada, imaginem-se-la, presenta un comportament també caòtic, imprevisible, desconeixent-se pel cantó que caurà. Doncs aquesta desprevisibilitat, que no podem calcular amb matemàtiques, diguem, fent unes equacions, fent uns números i dient si aquesta pilota la tiro aquí, caurà cap allà. I molt difícil. Diuen impossible. I és tot per això, perquè com que a la cantonada d'una teulada no saps ben bé la pilota a on s'escau que piqui, doncs no podràs deduir allà on va per a després. O almenys serà molt complicat. Exemple número 9. Anem acabant. Tampoc la conducta humana s'escapa de l'efecte papallona. Subtils comportaments humans poden afectar visiblement a la conducta i a la psique, a la psicologia humana, vaja, perdó. Una persona, per exemple, deprimida, si comença a relacionar-se amb els seus familiars en comptes de menjar sola a l'habitació, per exemple, i aquest senzill de comportament, a poc, li pot generar una sèrie de canvis que facilitin sortir de la depressió que la mantenia aïllada del món. Per tant, també influeix aquest, diguem, efecte papallona en la psicologia. És ben veritat, doncs, si ens recluïm a nosaltres mateixos i no volem doncs, relacionar-nos amb ningú, això ens pot crear una depressió greu. I això hi ha moltes experiències. I en canvi, doncs, al revés, si comencem a facilitar la comunicació i la sociabilitat, això es pot apaivagar. I últim exemple que posem en aquesta segona part del programa de Ciència a l'abast de tothom, que avui parlem de l'efecte papallona, doncs imagineu-vos, una mirada, una abraçada, un comentari afectuós, o tot al revés, una crítica, una mala contesta, un menyspreu, no saludar amb una persona, pot semblar coses sense importància, però també tenen un potencial per canviar les coses tal com nosaltres les pensem, com a nosaltres i en els altres. Per tant, a vegades el comportament humà doncs, pot ser molt sutil, molt senzill, per fer canviar doncs, la relació entre les persones, l'amistat, o tot el contrari, esclar, si és una crítica, és una mala contesta, doncs, per provocar l'enfadament que després pot arribar a durar. Ens hi posem d'aquí una estona amb Ciència a la base de tothom, continuant amb la tercera part del programa. Fins ara mateix.
Try to end me, pull off in that roadster SVI, pockets overweight, get kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga brag pit, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done.
Som a la darrera part del programa de Ciència a l'abast de tothom del dia d'avui, parlant de l'efecte papallona. Anem a implicar també la Covid-19 amb l'efecte papallona. Els epidemiòlegs, els científics en general, que tracten d'anticipar l'evolució que farà la Covid-19, també han de tenir en compte les condicions inicials, com l'efecte papallona. A més, com el creixement del virus és exponencial, creix d'una manera desorbitada quan s'inicia, doncs un lleuger canvi pot tenir grans conseqüències. El caos que es produeix en les equacions pels càlculs que fan per veure com evolucionarà la pandèmia, una bona part també té l'origen en la seva gestió i la recopilació de les dades, que ja hem vist, hem tingut prou experiències, diguem-ne, que són molt diferents per definir les variables que influeixen. Uns les consideren d'una manera, els altres d'una altra, i per tant aquesta diferent terminologia fa que hi pugui haver després errors. També en el tema de la Covid s'han d'incloure els perfils asimptomàtics, o sigui, aquells pacients portadors de la infecció però que no experimenten els símptomes. Igualment s'ha de tenir en compte els supercontagiadors, al revés, que són aquelles persones amb una capacitat de transmetre el virus per sobre de la mitjana, ja que el seu sistema immunitari és feble i fa que siguin portadors d'una major quantitat de virus a la sang o en altres fluids del seu cos. Hi ha qui diu que nosaltres som la causa i la solució, les dues coses alhora, de les pandèmies. En l'efecte papallona, en una part, en un món partit en dues parts iguales, l'aleteig d'una d'elles, en una part de les dues del món, podria provocar un gran huracà, mentre que en l'altra absolutament res. O sigui, l'efecte papallona, posat en el món actual, que ben bé està també dividit en dues parts, en rics i pobres, podríem dir-ne, doncs pot ser que un efecte de l'aleteig, per dir-ho amb els termes d'investigador de l'efecte papallona, en una part d'aquest món l'afecti terriblement i a l'altra no. Aquest període de la Covid-19 ens mostra aquest efecte. En llocs on la pandèmia genera grans i greus canvis i destrosses socials, podríem dir, mentre que l'altre és molt poc perceptible. Anys enrere això passava en el tercer món, en el quart món, etc. Sempre llunyans, sempre països amagats, podríem dir ignorats, però ara estan a la vora. són propers, són o podem ser nosaltres mateixos. Actualment, la Covid-19 i el canvi climàtic són les dues ales d'aquesta papallona, que promouen grans pertorbacions però que no generen les mateixes conseqüències arreu del món. Ja, fixeu-vos, dues de les problemàtiques que patim més actualment, la pandèmia Covid-19 i el canvi climàtic. No podem evitar les pandèmies i les alteracions ambientals immediatament. A la fi, són conseqüències del nostre desfermat metabolisme social i, per tant, nosaltres en som la causa i en som la solució. Si l'actuació global fos diferent, les conseqüències no serien les mateixes. Segurament cal repensar la manera de governar els països, la repartició de la riquesa i, en conjunt, el comportament dels humans. Perquè el nostre petit i individual efecte papallona de cada un de nosaltres no repercuteixi en el senzill manera de viure de tots i que faci doncs, també una conservació global del planeta que prou li convé i que és el que al final ens sustenta. En resum, l'efecte papallona, amb totes les seves vessants, ha estat font d'àmplia divulgació científica i també de ciència-ficció, i ha generat reguers de tinta escrivint-ne doncs, efectes, causes, problemes, etc. D'una cosa tan senzilla com comparar-ho amb l'efecte que podrien produir l'aleteig al vol de les ales de la papallona. Si com a conclusió ens preguntem si és possible que l'aleteig d'una papallona a la Xina pugui produir un huracà al Carib, per exemple, la resposta seria directament que no. O sigui, així és una manera de conclusió, no. Però aquest aleteig sí que és capaç de produir les pertorbacions necessàries que poden acabar amb la formació d'un huracà a una altra part del món. Per tant, és una mica una metàfora, però que pot acabar sent, com aquell que diu, realitat, o és realitat. És recomanable, per acabar d'entendre el fenomen, si així ens ho voleu, recuperar la cèlebre pel·lícula, hi ha una pel·lícula feta que es diu L'efecte papallona, tal com hem fet el programa d'avui, escrita i dirigida per Enric Bress, on el protagonista simula alteracions del seu propi passat que tenen conseqüències devastadores en el seu present. D'alguna manera, són viatges que el protagonista fa en el passat i que alteren el seu futur. Això ha sigut el programa d'avui, un programa una mica diferent, una mica metafòric amb l'efecte papallona, però no deixa de ser també molt real. Us esperem d'aquí un mes amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Escolteu-lo i que es repeteix uns dies també a la setmana i podeu tenir així constància del que hem dit amb cada un d'ells. Gràcies, bona setmana i fins a molt aviat.